9 i 20 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tertúlia amb representació de partits polítics. Per ara han arribat representants de Convergència i Unió, el PSC i la CUP, Jordi Puigneró, Pere Soler i Guim Pros. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Molt bon dia.
Estàvem parlant de les diverses conseqüències de la crisi sobre retallades de mitjans i el tema que els volia treure en un principi en aquesta tertúlia era el futur del sistema de finançament de Catalunya i un possible referèndum, però ja que han començat parlant de retallades a mitjans, m'agradaria saber quina és la seva opinió sobre els ajustos que ha anunciat el govern per a Televisió de Catalunya, una retallada que implicarà que perdran 40 milions d'euros en el seu pressupost, que afectaria els sous dels treballadors, també comportarà el tancament de dos canals de televisió i, segons la directora Mònica Terribas, també implicarà que Televisió de Catalunya no pugui oferir futbol en obert, una de les seves programacions, en aquest cas, estrella. Qui vol començar? Parlant de TV3, Jordi Puigneró, per exemple, Convergència i Unió, per ordre de més a menys al ple. Quan vulgui, bon dia.
Bon dia, bon dia. A veure, estem en moments complicats i, per tant, doncs, es prenen decisions complicades i a ningú li agrada, i menys a Convergència i Unió, doncs, haver de fer ajustos al que és la única televisió pública que tenim, diguéssim, doncs, a Catalunya, nacional, que té, a més, com a objectiu, que es va marcar en els seus estatuts, en els seus orígens, doncs, promoure la llengua catalana arreu doncs, del país, no? Però bé, la situació és la que és, com he dit abans, i per tant doncs, alguns ajustos s'han de fer. Jo personalment crec que aquests ajustos s'han de fer, però segurament hi ha algun que jo l'hauria fet diferent. Per exemple, jo no retallaria canals. Entenc que el que ha d'aspirar la corporació doncs, és a poder arribar quanta més gent millor per aquesta tasca, diguéssim, de normalització de la llengua catalana. I, per tant, quan més espai tinguem ocupat amb més canals, doncs crec que arribes a més gent, perquè avui en dia la gent fa molt zapping i, per tant, bueno, quan més part de l'espectre de canals tinguis ocupat per emissores de caràcter doncs, català, doncs evidentment crec que s'assoleix millor aquest objectiu. Ara, el que sí que és cert és que la corporació havia d'ajustar moltes altres coses i, per tant, totes les retallades que es fan, en aquest cas, per altres conceptes, doncs entenc que calia fer-les com les estem fent tots, com les estem fent els ajuntaments, com les està fent també aquesta emissora cuap.cat, com les fa, diguéssim, doncs, les persones a casa seva ajustant doncs, els seus gastos.
Pere Soler, PSC, sobre la Televisió de Catalunya.
Sí, és lògica quan s'està parlant de les retallades i el nostre país doncs, està patint retallades brutals en qüestió de serveis socials. Aquí són quatre exemples, com per exemple l'obertura del tercer cap, que encara no està ni previsible, no? Semblava que ja hauria d'estar funcionant fa mesos i aquí no està. O en el darrer ple vam posar de manifest que la segona residència o centre de dia de gent gran doncs, no es pot efectuar. Doncs, evidentment, per falta de recursos del govern de la Generalitat, doncs, és obvi doncs, que s'intenti treure economitzar de totes les empreses públiques que en el nostre país. En aquest cas, doncs, és TV3. Jo no sé, no sóc un expert, no sé si puc quantificar o no de positives o no positives. El que sí que trobo positiu és que, tot i aquestes retallades, la pèrdua de dos canals, o no sé si serà temporalment o de moment, perquè no sé com funciona el tema de les llicències, no?, d'emissió, però la pèrdua d'aquests dos canals, la rebaixa de 40 milions d'euros en el pressupost de la corporació, no és TV3, és la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que també implica Catalunya Ràdio, i les altres emissores com ICAT FM o com Catalunya Informació, vull dir que també estan incloses, doncs, i la pèrdua del futbol en obert. Bueno, també cal recordar que el futbol en obert només aporta un 0,8% percentual de la quota de pantalla, vull dir que tampoc està bé, no? Està bé veure el Barça, però bueno, quan està garantit a través d'algun altre canal, doncs aquest futbol doncs tampoc no, perquè aquí a Catalunya tenim una particularitat, és que tenim duplicitat, dos canals que estan emetent el futbol en diferent llengua, potser un sistema dual doncs podria garantir la continuïtat. Doncs quan totes aquestes retallades doncs s'han d'efectuar doncs pel bé del país, doncs està bé. El que passa és que sí que és cert que hem de procurar, o hauríem de garantir un manteniment dels, dels mitjans de comunicació públics, per garantir transparència, per garantir una solvència democràtica i una solvència informativa, i que no caiguin només els mitjans de comunicació en mans privades i amb interessos partidistes. Cal dir tot això, i ja acabo amb això, que totes aquestes retallades que s'estan efectuant es fan en pro de no despedir cap treballador de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, també. I jo crec que això és positiu. Per una banda retallem, però per altra es garanteixen els llocs de treball.
Quin pros sobre Televisió de Catalunya?
Sí, la veritat és que el Jordi i el Pere ho han comentat bastant tot. En tot cas, abans o a l'hora de plantejar-se, depèn quines retallades, jo crec que és important tenir molt present el que ja ha deixat anar el Jordi una mica, que és la importància que té TV3 a nivell de cohesió social al país, la importància que juga en el fet de desenvolupar i de donar a conèixer la llengua catalana, i que la llengua catalana arribi a gent que difícilment li arriba per uns altres paràmetres, i de fet hi ha molta gent que reconeix obertament que ha après català gràcies a TV3. Per tant, jo crec que a l'hora de parlar de retallades és important saber valorar la importància que té un mitjà públic, el que també és evident. Per una altra banda, és el que comentava el Pere, que si estem davant s'estan reduint despeses, s'està retallant en sectors bàsics de la societat, el que no tenia sentit era evident que havia d'arribar és que retallar a la corporació perquè té una estructura que segurament no, ara per ara no és mantenible. Però bé, en tot cas, desitjar que això, que de moment sembla ser que és el que passarà, que les retallades no afectin a la gent que hi treballa, que és el que comentava el Pere, en tot cas, tampoc tinc molt clar que la solució sigui eliminar canals, tot i que és veritat que segurament n'hi ha que si ho valorem en paràmetres d'audiències en deuen tenir relativament poca, però bé, bé, en tot cas això, que a l'hora de pensar en com reduïm despeses, en com afablim la corporació, en com l'empetitim, que suposo que al cap i al fi del que es tracta, tenir molt present el que suposa a TV3 a nivell del país.
Jordi Carreras, portaveu del Partit Popular, que s'acaba d'incorporar, molt bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant de la situació de Televisió de Catalunya, de què els semblava als partits polítics el fet que el govern de la Generalitat vulgui emprendre una retallada de 40 milions sobre el pressupost de l'any vinent, que afectaria, com hem explicat, a dos canals de televisió i també en part els sous dels treballadors. Quina és l'opinió del Partit Popular sobre aquesta qüestió?
Miri, en general el que pensem sobre el tema de les retallades és que s'ha de començar sempre pels gastos que siguin més prescindibles, més superflus, no? Llavors, sigui quina sigui la política que es faci, el que és important és que el govern expliqui bé als ciutadans, i especialment als afectats, doncs perquè s'atén en un sector i en un altre, no? Dit això, d'entrada sembla ser que és més prescindible dos canals, crec que es prescindeixen de TV3 o de la Televisió Catalana, és més prescindible això que no pas les retallades sobre l'educació, sobre la sanitat o sobre drets bàsics dels ciutadans, no? És dir, que tot i tenint en compte que aquests mitjans de comunicació són mitjans útils i que fan un servei evident a la societat, doncs sembla que avançada està més justificat que es comenci per aquí que no es comenci per la sanitat, per exemple. De manera que, bé, ara el que sí seria interessant és que des del govern es fes l'esforç de donar una certa visió de conjunt de què s'empleen els mitjans públics, en què es gasten els diners, dit més col·loquial, i quines són les preferències, què és el que és prescindible i què és el que no és prescindible a judici del govern, cosa que no s'està fent del tot, no? Per almenys s'està fent un cert esforç, però no s'està donant una informació completa i una visió de conjunt de quin és l'ús que s'està fent dels mitjans econòmics de l'administració i què es pensa fer en general.
Jo suposo que el Partit Popular, ara que governarà, doncs farà aquest discurs que fa el senyor Carreras, l'aplicaran quan governin, i per tant Televisió Espanyola li faran una bona tisorada, perquè realment allò és un pou sense fons, eh? Ho dic jo, ho diu tothom, eh? Els costos que té, diguéssim, a Televisió Espanyola en aquests moments superen el de qualsevol televisió, i per tant, doncs, aquest discurs que fa el senyor Carreras de, evidentment, doncs, de justificar les retallades de TV3, eh? Que em sembla bé que ho faci, és el seu d'això, en tot cas, que això també, doncs, ho apliqui, s'ho apliquin quan això, perquè jo, el senyor Mariano Rajoy, que de fet ja és president in pectore perquè no ha de pactar amb ningú, per tant ja podria començar una mica a explicar el que pensa fer, perquè entenc que si no hagués tingut majoria absoluta, doncs evidentment entendríem que no digués res perquè hauria d'esperar la investidura, els pactes, etc. Però amb el resultat que ha obtingut el Partit Popular, home, el senyor Mariano Rajoy podria ja començar a frenar el que són les seves polítiques, i de moment continua com ha estat en tota la campanya, callat, sense explicar què pensa fer, i això crec que és preocupant.
Sí, no, i en tot cas, el que sí que no abogaria és pel poc que han explicat des del Partit Popular, que és aquesta unificació de les televisions autonòmiques, no? És allò de dir que hi hagi una gran concentració de producció i que es faci, evidentment, des de Madrid, i que d'alguna manera racionalitzi. Bueno, la racionalització, jo crec que cadascú ha de racionalitzar a casa seva amb aquest tema. El que no estem disposats és a que, per exemple, a TV3, doncs, si una cosa hem avançat és que tenim un Consell d'Audiovisual, tenim una certa, en diria jo, una certa visió des del Parlament, o sigui, com es diu, un seguiment des del Parlament de Catalunya, per tant es garanteix una certa pluralitat, no com passa amb altres televisions que controla actualment, doncs, els governs autonòmics del Partit Popular, com puguin ser Telemadrid, o com puguin ser la televisió de Castilla-La Mancha, o com puguin ser Televisió de Galícia. Jo crec que no hem de caure en aquest parany, i molt menys intentar d'alguna manera unificar criteris en aquest sentit. Jo crec que si és bona l'oferta que ha fet TV3, reconeguda, penso que internacionalment a nivell de producció i a nivell de lo que és la seva posada en escena, de cap manera podem caure en aquest parany.
Partit Popular.
Bueno, jo voldria dir algunes coses amb el que ha apuntat el senyor Puigneró. Home, d'entrada una cosa que he de dir que no ha quedat precisament elegant, per dir-ho d'alguna manera, és que les retallades, tot el programa aquest de retallades que s'ha anunciat, s'hagi fet justament dos dies després de les eleccions, no? Llavors això, home, si es diu abans, ja s'entén que no estigui abans. Ja portàvem
un any, nosaltres fent ajustaments.
Sí, però tot el programa, això és una notícia, això és un fet recent, vostè ho pot justificar o no, però és un fet. És a dir, tot això s'ha anunciat dos dies després de les eleccions. Això vol dir que estan justificades o no les retallades? Això és una altra qüestió. És un problema d'elegància. Si s'ho hagués fet abans de les eleccions, els resultats haurien sigut uns altres o no se sap, però ja li dic que queda lleig. Ara, de totes formes, li he de dir que exemples del que ha fet el Partit Popular ja n'hi ha. En segon lloc, li diré. Per exemple, a Castella-La Manxa, el programa que ha fet la senyora Cospedal, pues, és bastant distint del que ha fet el senyor Mas, no? Quan va arribar a la Generalitat, ara fa un any, que va entrar a de huella, podríem dir, en la sanitat i en l'educació, a lo bàsic, mentre que la senyora Cospedal va començar per lo més superflu, per subvencions, per personal que no estava justificat o que era prescindible per tantes coses, que van suposar més de 1.000 milions d'euros d'estalvi, no? És dir, i en tercer lloc, se li reprotxa al senyor Rajoy que encara no digui res, però això és normal. Si això el que demostra és que el senyor Rajoy és una persona sensata i que no va enganyant a la gent, no? És dir, miri, quan vostès van arribar, Convergència va arribar a la Generalitat ara fa un any, es va trobar que en més de 4.000 milions de dèficit, doncs en tenia 8.000. Clar, això és una dada suficientment important com per fer canviar tota una política sencera d'un govern. Llavors, parlar abans del que s'hagi fet la transmissió de poders, abans de fer-se càrrec de l'Estat, abans de veure quina és la situació exacta que té l'Estat, que donat el govern que hem tingut, pot sortir d'allà qualsevol cosa, doncs seria una mica irresponsable o demagògic. I això és el que no ha fet el senyor Rajoy. Això passa amb tot, eh? És a dir, quan abans, en campanya electoral, ara que ja no hi som, es comença a dir, és que vostès no fan propostes concretes i tal, no? Això a mi sempre m'ha sonat, ara ho puc dir amb més tranquil·litat, si vostè vol, em sona una mica barato, eh? Per què? Perquè escolti, fer propostes concretes és molt fàcil. Sobretot quan un sap que no guanyarà les eleccions. un partit que sap que no veuran les eleccions, és molt fàcil fer una llista de propostes concretes i cansar en el ciutadà dient-li el que faria si algun dia guanyés, cosa que no passarà. No, lo important, és més difícil i més important donar una visió de la societat a la que un s'adreça, no? I explicar que, com entén que s'han de fer les coses, i que era, això és molt més il·lustratiu pel ciutadà.
Això tampoc ho hem explicat, però bueno, no l'ha explicat ni
però,
això.
Però potser és que vostè no ho ha sentit, o no ho ha llegit, o no l'ha preocupat.
No. En tot cas, el que segur que no dubto que el senyor Carreras em pugui fer creure és que el PP ha guanyat per saber explicar d'una manera determinada com ha de ser la societat. Ha guanyat per altres motius. El que és evident és que no, de fet, ha guanyat sense haver de dir res, vull dir que... Però bé.
El que és curiós, per això, és que...
Ha guanyat per derrota del contrari, crec, vaja.
Bueno, les eleccions normalment sempre es guanyen per derrota dels contraris, eh? Vull dir, això els principals estadístics és obligat, eh?
Com els partits de futbol.
Exacte. Sempre guanya el que
més gols... O per punts en boxa.
El que més gols... Sempre guanya el que més gols marca, no? No, però és curiós que el discurs de la dreta sempre és el mateix, no? És a dir, carregar contra un altre, no? En aquest cas, doncs, la dreta catalana, el discurs és carregar contra Madrid. La dreta espanyola, el discurs és carregar contra el govern de Zapatero.
La CUP també carrega contra Madrid, eh?
S'ha passat la campanya, el senyor Rubalcaba s'ha passat la campanya dient el que farien els del Partit Popular si guanyessin, perquè ell intueix i té la devien tenir una, no sé si tenia una bola màgica o què.
No, tenia, s'havia llegit el programa del Partit Popular, s'havia llegit el programa del Partit Popular, s'havia llegit el programa del Partit Popular, cosa que el senyor Rajoy va demostrar que no se l'havia llegit i no sabia ni de què parlava moltes vegades.
Però bueno,
possiblement no diu res ara perquè
se l'està estudiant. El problema del senyor Rubalcaba és que ja se sabia que és el que havia fet, arruïnar el país.
Possiblement el senyor Rajoy...
Ara ja no l'arruïnarem més, ara l'aixecarem.
Possiblement el senyor Rajoy el que està fent ara, perquè no diu res, s'està mirant, aviam què és el que hem posat al programa.
Escolti, no,
molt breument.
No, la dreta no critica Madrid, els que critiquen Madrid som els catalanistes, perquè bueno,
la dreta catalana,
Esquerra Republicana,
no, catalanistes no, la dreta nacionalista, no,
Esquerra Republicana,
i som nosaltres, vostès són nacionalistes.
Esquerra Republicana i la CUP, jo crec que doncs critiquen tant o més a Madrid com ho pot fer Convergència i Unió, i dubto que siguin de dreta catalana, no?
Però jo parlava d'aquells que han tingut responsabilitat de govern i que tenen responsabilitat de govern.
Jo crec que els que critiquem a Madrid som els que ens creiem això del catalanisme, ens creiem que Catalunya és una nació, i els que no us ho creieu, doncs no ho feu.
No, aviam, catalanisme no, nacionalisme. Dieu-ho bé, perquè clar, vosaltres sempre heu estat nacionalista, el que passa és que ara veiem molt més ser catalanistes, no? Però bueno, catalanista... Ho heu dit
vosaltres mateixos.
Una cosa és prendre el nom i una altra el sentiment.
Heu dit vosaltres mateixos. Un dels errors del PSC...
El que no s'ha de confondre, que jo per almenys no confonc, és Madrid amb Espanya, que són coses diferents. Si Espanya és molt gran...
El govern d'Espanya, ja està.
No,
Madrid.
No, és que no és el mateix, m'entens? Que no és el mateix. Llavors, jo el que estic convençut és de que, que és el bon discrepem fonamentalment en aquest tema amb Convergència i Unió, és que per defensar Catalunya se la defensa molt millor participant en un projecte comú i posant-se al front del resto de comunitats participant en aquest projecte comú que fent un front tancat i cada vegada més tancat respecte de la resta
la resposta, senyor Carreras,
però per allò de més, a part d'això, hi ha una cosa que no es pot negar, que no poden negar vostès ni la nego jo, que vostès són catalans i nosaltres també.
Això tampoc ho nego,
I llavors som catalans tots amb una diferent idea de Catalunya, però catalans parlant català, i llavors tenim dos enfocs de Catalunya.
Senyor Carreras, mira, l'exemple de que això que diu vostè de participar en el govern de Madrid, tot això...
El Durany ja ho intenta, ja.
Això jo ho he tingut, aquest mandat. Govern del senyor Zapatero amb un PSC governant a Catalunya amb 25 diputats.
Sí, clar.
I digui'm de què ha servit això per Catalunya.
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya al Congrés dels Diputats. És que escolti'm, la llei de normalització lingüística.
Ha demostrat que en el millor dels escenaris possibles que hi podia haver... Un president participant directament...
El millor escenari possible és un president d'Espanya que es diu senyor Zapatero.
No,
i un president de la Generalitat que es diu senyor Montilla. Si això és el millor que podem aspirar, tanquem la parcel·la.
participació de col·laboració, veritat, eh? Participació i col·laboració. Vostè diu no, que participant que les i col·laborant... Sí, però vostè va parlar de participació i col·laboració. La fórmula de participació i col·laboració s'ha aprovat en aquests darrers 8 anys, que ha estat un govern del PSOE amb un president de Catalunya, no del PSOE, bueno, del PSC, que, i amb 25 diputats a Madrid, amb 25 diputats en el Parlament de Madrid d'aquest partit, no? Bueno, ara... I el resultat ja el tenim aquí, eh? Els catalans de les eleccions han dit si això els ha agradat o no els ha agradat.
No els ha agradat, no ens ha agradat gens.
No ens ha agradat gens. Per tant, no tornem a provar una fórmula d'aquest tipus.
Molt bé, canviaré de tema.
Sí, ara ho veurem, ara tenim l'oportunitat de veure doncs, com el Partit Popular i Convergència i Unió governen a la Diputació, a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Ajuntament de Badalona i com donarà suport en el Parlament de Catalunya. No ara tindrem l'oportunitat
no de veure. No sabia que en el govern de l'Ajuntament de Barcelona hi hagués el Partit Popular. Primera notícia, eh?
El temps.
Primera notícia.
L'Ajuntament de Barcelona, bueno, amb algunes coses...
Primera notícia, senyor Puigneró, sobretot tenir una bola a vidre.
Senyor Puigneró...
Escolti, no ho saben, publico la notícia, si ho saben
ja. Senyor Puigneró, ho sap.
Senyor Puigneró, el temps. Vostè es menjaran, començarà l'any.
D'aquí poc ens sentirem a dir que...
Es volen jugar alguna cosa, sí o no?
També governem el Partit Popular.
Públicament, jo crec que ens hi podríem fer una juguesca, sí. Com diria el Puyol, el mestre Puyol, ens hi juguem un pèsol.
Ens juguem un pèsol, no?
Perquè, escolti, jo, això està fet, ja.
Jo m'hi jugo que no hi haurà cap regidor de govern del Partit Popular. Ja l'he dit ara.
No hi haurà cap?
Regidor de govern del Partit Popular.
No?
De govern.
De govern, clar. Això vostè, és un pacte de govern, no?
Vostè ho garanteix.
Ella part de pacte de govern.
D'acord.
Ara sí, si hem aconseguit, per exemple...
Ens hi juguem el pèsol, no? Ens hi juguem el pèsol.
Un cafè, si vol, un cafè.
Ara, públicament després, vostè...
Un cafè.
Doncs un cafè.
Això és el que vostè, el problema sap què és, que el Partit Socialista, no té més, està tan enfonsat que no té més arguments en aquests moments que intentar llançar-nos al Partit Popular. És la seva tàctica i això...
Estan governant ja, primer amb un pacte no escrit, no de govern, però s'acabarà transformant en un pacte de govern. Si no, però... el temps. Escolti, això no és llançar, res.
Escolti, jo demano que no digui mentides, home.
Home, de moment el que s'hi ha aconseguit...
No hi ha cap pacte de govern, ni cap pacte no escrit... Ni,
o sigui, encara que no governem, el que sí que s'hi ha aconseguit coses com, per exemple, que vostès abaixin a l'IBI a Barcelona, cosa que aquí a Sant Cugat, com té la majoria absoluta, no aconseguirem molt probablement, però que seria una cosa bona pels ciutadans. En canvi, a Barcelona sí que l'han
passat. I quantes coses vosaltres hem pactat amb el PSC i amb el PSOE en aquests anys?
Està bé, però això de l'IBI podria assenyalar d'Olivi perquè ens toca aquí els ciutadans.
Política és arribar a acords, és arribar a acords puntuals sobre quan un té un govern i la posició és intentar arribar a acords i els ciutadans ho agraeixen i entenc que tant a Barcelona com a molts llocs s'arriben a acords puntuals, alguns amb el PP, d'altres amb el PSC, d'altres amb Esquerra Republicana, aquí Sant Cugat doncs és possible que potser arribem a un acord a Convergència i Unió doncs amb alguna altra força política per mirar de tirar endavant el pressupost, tot i que tenim majoria absoluta, però entenc que això forma part de la praxis política i preguntis en tot cas al Partit Popular perquè aquí a Sant Cugat doncs, no són capaços d'influir en el govern municipal. Potser doncs, és perquè
tenen 15 diputats.
No, perquè si estem disposats a pactar amb d'altres forces, potser també ho podríem estar de pactar amb vostès alguns temes i no vostès no estan tancats en banda.
Canvio jo ara de tema i els volia proposar parlar del futur finançament de Catalunya. El govern ha anunciat que tiraran endavant un referèndum sobre el pacte fiscal si el govern espanyol, la majoria absoluta del Partit Popular, no està disposat a acceptar el model de finançament que es presentarà des de Catalunya. Tot això tindria lloc quan tiri endavant la llei de consultes de Catalunya, previsiblement a finals d'any, i seria una consulta no vinculant, seria una consulta només per saber quina és l'opinió de la ciutadania. Quina opinió els mereix que es pregunti la ciutadania el fet de si volen tenir un millor sistema de finançament i, sobretot, la posició del Partit Popular, si vostès, senyor Carreras, estan disposats a entrar a negociar un nou sistema de finançament per Catalunya, tenint en compte que l'actual, que surt de l'Estatut de Catalunya, registra en les darreres dades un dèficit de 18.500 milions, un 8,5% del PIB de Catalunya.
Miri, jo crec que això s'ha dit en campanya electoral i es mantindrà en el temps, ho han dit tant el senyor Rajoy com l'Alicia Sánchez Camacho com el candidat per Barcelona, el senyor Fernández Díaz, doncs és evident que Catalunya necessitem tenir, que se li doni una solució a Catalunya i probablement a la resta d'Espanya, eh? Necessita una solució que sigui sòlida i que sigui còmoda per les dues parts, no? I des d'aquest punt de vista, a Catalunya, que s'ha dit, perquè és cert que ha sigut i segueix sent la locomotora de l'economia espanyola, doncs se li pot demanar que sigui solidària amb el resto de comunitats autònomes. Se li pot demanar i és bo per Catalunya, no solament des del punt de vista, que diríem, de la solidaritat, sinó, a més, inclús és una cosa bona des del punt de vista econòmic, perquè després es rep més, d'alguna manera s'acaba rebent més del que es dona, no? Però que aquesta solidaritat té un límit, lògicament, i el límit és que no es col·loqui a Catalunya en una situació tan ofegada i tan, que decidi llavors de ser la locomotora, però això és dolent primer per Catalunya i és injust, i després per la resta d'Espanya. És a dir, que aquest és un tema que s'haurà d'abordar tard o d'hora, el més d'hora que sigui possible. Tenim present que la primera tasca que tindrà que fer el govern durant els propers mesos, suposo jo, perquè pues, per una mica per sentit comú, és veure com pren les mesures més urgents per tot Espanya per sortir de la crisi el abans possible. És a dir, que ara la responsabilitat de Catalunya té de ser també tenir una mica de la paciència, veure què es fa d'entrada, com se surt d'aquí, després començar a parlar. És a dir, els problemes s'han d'anar resolent per l'ordre lògic que toquin, no?
Miri, durant molts anys, des de Convergència i Unió hem denunciat aquest espoli fiscal. Jo crec que això ja és insostenible. Fins ara l'espoli, o fins fa uns anys l'espoli, doncs, tenia segurament una part de sentit, en el sentit de que, bueno, doncs Espanya havia de... en zones, doncs, s'havia d'intentar, doncs, que s'aconseguís subdesenvolupar de la situació, diguéssim, econòmica en la que partia, per tant, amb molta diferència respecte, en aquest cas, a altres zones, però ara ja fa uns anys que aquest espoli ha servit ja no per, diguéssim, per ajudar aquestes comunitats, sinó per fer línies de tren on no hi passen trens, aeroports on no hi ha avions, bueno, tota una política despilfarradora per part dels governs espanyols en d'altres comunitats autònomes, i per tant jo crec que els catalans hem de dir prou, hem de dir prou aquest espoli, aquesta solidaritat obligada, perquè la solidaritat ha de ser sempre voluntària, no obligada, i el que no pot ser és que amb els diners dels catalans, amb el que aquí està caient, amb les dificultats que tenen els nostres conciutadans, doncs s'utilitzin els nostres diners de l'esforç d'aquests catalans per finançar projectes, diguéssim, inverossímils a la resta d'Espanya i per despilfarrar, doncs, tots aquests diners. Això s'ha d'acabar. Catalunya vol recaptar els seus impostos. Creiem que la forma de que algú es faci responsable dels seus diners, doncs, és recaptant-los, i per tant, doncs, del seu esforç fiscal sigui per ell, perquè si no després no té cap sentit, no té cap sentit que tu t'esforcis perquè després aquests diners, això sembla ja un sistema pseudocomunista, tu t'esforces però els teus diners són per repartir-los en altres llocs. Entenc que això no és el que volem els catalans. Si ens esforcem, volem tenir els beneficis d'aquests diners, i en tot cas, si hi ha comunitats, doncs, que recapten menys, el primer, que vigilin el frau fiscal, perquè aquest també és un tema que s'ha de posar sobre la taula, i espero que el Partit Popular el posi sobre la taula, que és que no pot ser que en determinades zones d'Espanya el nivell de frau fiscal estigui tan per sobre el català, i en aquest sentit, per tant, també serà, jo crec, per ells, jo de fet, si fos andalús, jo voldria el concert econòmic per Andalusia, perquè això el que permetria és que, com que hauríem de ser responsables del que nosaltres, del nostre esforç, faria que també ens espavilessin. I per tant, doncs, segurament aquestes zones d'Espanya que són receptores de, diguéssim, de benefici de diners per d'altres, farien que d'alguna manera s'haguessin d'espavilar. I per tant, a la llarga, a més llarg pas, els hi seria beneficiós.
PSC?
Sí, bueno, de fet ja el pacte fiscal no és el primer que signen o que intenten signar el Partit Popular i Convergència i Unió. Tothom recorda el pacte del Majestic. Jo crec que és de rebut, i ara, i així ens ha anat, des del Majestic, però jo crec que és de rebut ara abans el senyor Puigneró deia, i de què ha servit els 25 diputats del PSC? Bueno, escolti, m'ha servit per multiplicar per 10 el finançament de Catalunya.
Però tenim un dèficit del 8,5%.
Estem d'acord.
Que sortim de l'actual
estatut. D'entrada, vam multiplicar per 10 el finançament per Catalunya en aquests darrers anys. Per tant, aviam, anem avançant. Tot allò que sigui avançar en una bona direcció, doncs, escolti, benvingut sigui. És a dir, tot allò que sigui per intentar equilibrar, perquè ens entengui la gent, el que surt amb el que entra, mantenint aquesta quota de solidaritat, doncs tot això és aquest equilibri, doncs tot això és tot
això per, està per equilibrar-ho, hauríem de tenir durant 10 anys superàvit d'un...
Senyor,
posa,
jo l'he escoltat, que em deixi parlar, no? Llavors, aviam,
si vol les coses,
fem això, aleshores, jo crec que tot això, passant al tema de la consulta, evidentment, si s'ha de millorar el sistema de finançament, que duc, que em sembla que és el 2013, per tant, vull dir, tampoc no queda tant per renovar-ho, potser arribarà el moment i dirà, ah, hem millorat, bueno, és que tocava ja el 2013, eh? Per tant, a vegades això és. Tot això que sigui el tema de la consulta, jo crec que és un foc d'encenalls, està bé, és una operació de màrqueting per il·lusionar, per crear expectatives, per fixar de nou, allò que deia abans, per fixar de nou l'enemic, que segueix sent Madrid. Vostè, senyor Carreras, deia la diferència entre Madrid i el govern d'Espanya. No, ja, es diu Madrid ja amb tota
connivència. Jo li he dit que sigui un enemic, eh?
Bueno, no, però amb tota allò. Per tant,
sabrà per què ho diu, no? Potser pel senyor Bon o no?
Tot això és... Per què està fet? Doncs aquesta campanya de màrqueting està fet doncs precisament perquè la gent de Catalunya doncs no pensi amb la que està caient, amb totes les retallades, perquè escriure un altre, i és a dir, com sempre ha fet Convergència i Unió, s'embolcalla amb la bandera, fa fums sobre el que està fent per permetre's el luxe d'anar fent una altra cosa. I després una altra cosa, es va criticar, i s'ha criticat molt el tema de la consulta de Barcelona. Escolti, expliquin com faran vostès la consulta i què costarà pel país una consulta d'aquesta envergadura.
I ara li toca el Guim Pros de la CUP, que després ja tindran altres tots de paraules per al·lusions, però estava esperant.
De fet, seré bastant breu, eh? Jo, el tema de l'espoli fiscal és evident que és un fet històric ja, però de totes maneres el tema del pacte fiscal, concert econòmic o com li vulgui dir Convergència, és fer-se trampes al solitari, i a més per les dues bandes. Convergència és evident que sap que el Partit Popular no acceptarà mai el pacte fiscal que proposen, i el Partit Popular a la vegada sap que no l'acceptarà perquè s'acaba el xollo a moltes zones de l'estat espanyol. I per tant, com que tots dos estan fent trampes, jo el que espero és que els fets caiguin pel seu propi pes i passi el que hagi de passar, que segur, igual sí que acaben pactant alguna cosa, però serà una cosa tan ínfima i tan reduïda en comparació amb el que es planteja que espero que Convergència en aquest cas no ho vengui com una victòria, en tot cas. I dir res a nivell de consulta i posar sobre la taula referèndums, i al mateix temps parlar de la solidaritat aquesta que tant li agrada parlar al senyor Carreras, al Partit Popular en general, ja fa, bueno, tots sabem l'opinió que té la CUP, i que l'únic, quin és l'únic referèndum que li cal al nostre país. Això arribarà més d'hora que tard, i per tant tampoc em preocupa gaire. Jo crec que llavors serà el moment de poder-se demostrar que la solidaritat real s'exerceix un cop ets un país lliure.
Intervencions més breus, Partit Popular, Convergència, PSC?
Sí, bueno, jo una cosa li voldria dir, senyor Pros, que tingui present una cosa, és dir, aquí podem discutir i podem parlar de maneres diferents de defensar els interessos i els drets de Catalunya legítims, de Catalunya o de on sigui, no? Però el que és evident, pot ser que uns tinguin més raó que altres, però això no vol dir que tots no busquem el mateix. Tots busquem el mateix, és a dir, no estem fent trampes, busquem, però vostè creu, per exemple, que la gent del Partit Popular de Catalunya el que volem és ensorrar Catalunya, el que volem és que vinguin i s'aprofitin de nosaltres? No, home, no.
Home, jo el que tinc clar és que la voleu diluir, això ho tinc clar. El que tinc clar és que la voleu diluir.
No, és que tenim una concepció diferent de la... o sigui, tenim un projecte polític diferent.
Sí.
I això és molt llegítim.
Sí, senyor Carreras, jo entenc que nacionalment...
A veure, estic parlant ja un moment. Jo voldria dir una altra cosa, deia el senyor Puigneró, vostè és conscient de que a Barcelona es reuneix el 70% de la capacitat econòmica de Catalunya? Barcelona, eh? Deixant de fora Manresa, Terrassa, Sabadell. Llavors vostè diu, oh, és que Espanya, llavors, això, com ho repartirem a Barcelona? Com ho repartirem a Catalunya, suposat que tinguéssim que funcionar a Catalunya? Què passarà amb Lleida, Girona i Tarragona? No hi haurà solidaritat de Barcelona respecte a Lleida, Girona i Tarragona? No els hi dedicarem carreteres? Ah, no, miri, Lleida, vostès volen una carretera, facin-se-la vostès, perquè si no, això, m'entén? És dir, això és un argument el que fan vostès que és absolutament insostenible, perquè a tot territori, salvo que vostè acabi arribant a casa seva i es tanqui i ara no pago impostos perquè em guanyo els diners, m'entén? Allò de la República Independiente de mi casa, que deien que és com li... com a l'IKEA, és el que fa l'anunci, bueno, doncs hasta que arribi a la República Independent de su casa, clar, és que aquí sempre hi ha zones que tenen més necessitats i zones que tenen menys. Llavors la qüestió és, en el conjunt de Catalunya, que és molt més enllà que aquest plantejament estret que fan vostès, què és el que li convé més? Participar en un projecte sencer, oberts cap a fora, intentant fer cap en aquest projecte comú, que és el que hem fet durant molts temps, o tancant-nos aquí, anar-nos a tancar, perquè si ens anem tancant, ens hem tancat, ens hem tancat, ens hem
tancat. Primer, dues coses, a veure.
Un moment, sisplau, que queden 5 minuts.
Sí, en primer lloc, la retallada més gran que pateix Catalunya no són les retallades del govern de la Generalitat, ni d'aquest ni de l'anterior, són les retallades que ens fa Espanya amb l'espoli fiscal anualment. Que ja s'ha
posat aquí. Jo li
repeteixo... Deixa'm parlar, senyor Carrera, jo l'he escoltat. Això, un, dos... Per tant, això que tinguin clars catalans, o sigui, la retallada més important que es fa a Catalunya, a les finances de Catalunya dels catalans anualment, no són les retallades que fan els governs de Catalunya, sinó és la retallada que fa Espanya a Catalunya. I això és així. I vostè ho disfraci...
Bueno, vostè tindria que donar
xifres, de com vulgui. Sí, un 8,5% del PIB, disfraci-ho com vulgui. Però això és així. I aquí hi ha alguns partits que, a veure, cadascú pot tenir la seva visió de Catalunya, evidentment, i vostès la tenen, com també la tinc jo, i la té el Partit Socialista. I ara, el que jo no entenc és que econòmicament vostès vulguin que a Catalunya se li expoliïn cada any un 8,5% del seu PIB, que són diners per la sanitat, per l'educació. Això no ho entenc. Jo puc entendre que vostès vulguin una Catalunya diluïda dins d'Espanya, on aquí doncs, el català sigui, no sé, una llengua folclòrica i que siguem tots doncs, de sentiment nacional espanyol, etc. Jo això ho puc entendre que ho defensin. El que no puc entendre és que vostès no vulguin per Catalunya, igual que volen els polítics andalusos o els extremenys, econòmicament, que allà doncs, s'hi facin infraestructures, que els impostos doncs, dels ciutadans serveixin per tenir una millor sanitat i una millor educació, i vulguin solidaritzar-se amb d'altres regions i llocs d'Espanya amb els impostos del seu esforç, no? Escolti, això és el que no entenc.
O sigui, jo ho entenc que no ho entengui. Tal com ho planteja vostè realment, jo ho entenc que no ho
entengui. No em faci trampes, per acabar, no em faci trampes amb Catalunya. Escolti, el Parlament de Catalunya, el Govern de Catalunya, vetlla per tots els catalans. Igual que entenc que hauria de fer el Govern d'Espanya, que hauria de vetllar per tots els espanyols. El problema és que això no és així. Resulta que en alguns espanyols, segons vostè, doncs, com són els ciutadans que viuen a Catalunya, resulta que tenen un dèficit d'inversions i de prestacions socials i això perquè vostès aquests diners cada any, perquè clar, si fos una cosa puntual d'un any, doncs que és any rere any, rere any, rere any, rere any, aquí hi ha un espoli fiscal d'un 10% del PIB. Per tant, escolti, aquesta és la realitat.
Sí, sí. CUP i PP.
Sí, el nostre partit, com no pot ser d'una altra manera, actuarà quan el debat del nou model de finançament de Catalunya estigui sobre la taula, actuarà per responsabilitat i sempre millorant, com no podria ser d'una altra manera, els interessos de Catalunya. Repeteixo, el PSC, el Parlament de Catalunya, governant a la Generalitat de Catalunya i governant coparticipament en el govern d'Espanya, va lograr multiplicar per 10 el finançament de Catalunya. Insuficient? És clar que sí, però hem de seguir millorant i, evidentment, arribar al que deia abans, intentar arribar a l'equilibri amb la quota de solidaritat que ens pertoca a tots, a totes les comunitats autònomes d'Espanya.
Partit Popular i la CUP?
Miri, vostè, senyor Puigneró, sap que aquest tema és lo suficientment complex com perquè no es pugui simplificar fins al punt que vostè ho fa. Llavors és fàcil dir, no, tenim un dèficit que no sé què. Miri, vostè, això és molt complex. És dir, el que no és seriós és que vostè que creu que la gent del Partit Popular de Catalunya, és el que deia el senyor Pros abans, el que volem és fastidiar a Catalunya. Vostè creu que no volem defensar els interessos legítims de Catalunya?
És que no ho fan, econòmicament no ho fan.
Vostè ho diu, però què m'està dient?
No si, ho fan.
Però què m'està dient? Nosaltres
si
portem 8 anys
sense
governar.
Si ho fessin, farien com els bascos.
Quan comencem ara a
funcionar... Els senyors del Partit Popular,
perdoni,
del
no,
País Basc,
parlar, que
defensen el concert econòmic pel País Basc.
És que vostès...
Molt breument, i la CUP.
No, el problema és que vostès tenen un plantejament tan d'enfrontament, tan frontal. Vostès s'alimenten de l'enfrontament que no... Al final no entenen res, certament no ho entenc. Jo ho entenc que no ho entengui, però és que no entendrà quasi res vistes les coses com les veuen vostès, m'entén?
deixem acabar per al·lusions.
10 segons i la CUP, clar, i la CUP tanca.
Molt ràpidament.
No, la,
molt ràpid,
la CUP no. Clar,
sempre ha de tancar el senyor Puigneró.
No, vull que tanca, li tocava tancar la CUP, sí, que havia demanat un tard de paraula.
Es nota que és el regidor de...
Escolti, escolti'ns el que fan
responsable de la ràdio. És
el regidor responsable de la ràdio, en aquest
cas. El País Basc. Què fan? No, i a Navarra, i a Navarra, que no és sospitosa de nacionalista. Perquè... què fan? Com defensa el Partit Popular de Navarra els interessos econòmics de la seva comunitat? Facin vostès el mateix aquí, sisplau.
CUP i tanca.
No, quasi que no me'n recordo el que anava. En tot cas, quan, com que sempre es parla de, quan es parla de que Catalunya ha de ser oberta i parlar de projectes comuns, i es parla en relació amb Espanya, jo crec que per sort ja fa molt temps que Catalunya ha entès que quan es parla de projectes comuns i d'obrir-se al món, estem parlant d'això, d'obrir-nos a Europa, al món, i ens saltem el pas, aquest pas intermig que és Espanya. Com que això ho hem entès, les coses acabaran caient pel seu propi pes.
Jordi Puigneró, Jordi Carreras, Pere Soler i Guimprós, moltíssimes gràcies als quatre per haver vingut. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.